més feliç, l'eliminació del Madrid i la humilació de Vinícius, eh? Classificació del Barça, un 13,2 i un 8,1% que Xavi continua.
Vinícius, de seguida parlem de, amb tu, eh? Una estoneta, a veure aquest...
Perdó, quiero mejorar como persona, pero no me dejan.
No, tens una feinada per millorar, sí, eh? Hi ha moltes coses per... Hi ha moltes cables que s'han de tornar a juntar, Vinícius. Hi ha una feinada.
Per cert, Joan Poquí ho té clar, Joan Poquí viu obsessionat perquè el Real Madrid, a cada temporada, passi el que passi, no guanya el triplet. Home, per tant, ell Joan Poquí ho va confessar, eh? Va obrir una ampolla de cava.
El Poquí ja està content.
Se puede hacer triplete todavía.
No, no, no es pot.
Sí. Supercopa, Liga no. I Champions.
El triplets, evidentment, se sap.
Vale, venga, seguimos.
Florentino deia el trèbol, que a més no està ben emprat, el trèbol, però vaja, era una cosa que venia d'Anglaterra.
Se siente.
Ah. Anem amb tertulians més savis, com l'Àngels, per exemple. Àngels, a la pregunta que formulem avui, a tu què et fa més feliç, a banda del teu cabell llis avui, que ja està preparat per aquesta nit de divendres màgica, la continuïtat de Xavi, la humiliació a Vinícius, l'eliminació del Madrid o la victòria o classificació del Barça?
Jo sóc del 13%, eh? A mi el que em va alegrar realment va ser la classificació del Barça.
Bé, hem votat el mateix.
La final. Home, no et diré que m'entristeix veure després que perdia el Madrid a la pròrroga.
Home, mi, això, va ser un això ja va ser guanyar un títol.
Això ho diuen molt els seguidors del Barça de la... que anomenem Aixecarrecopes, eh? La gent que en aquella...
Claro.
En l'etapa en què no anaven 4 a la Champions, que la Copa d'Europa només hi anava el que guanyava la Lliga,
sí.
Doncs quan la temporada la fèiem si guanyàvem el partit contra el Real Madrid.
Clar, ja està.
Jo a dia d'avui realment prefereixo mirar-nos a nosaltres mateixos.
Doncs no ets tendència, eh? Com deia la Marta, 13,2% la classificació del Barça.
Frederic, en el teu cas?
Jo estic amb la mà, amb ella, eh? Amb l'Àngels. Jo sóc com el Pàmies, que sóc culer defectuós. A mi el que faci el Madrid se me'n fot, històricament se me'n fot, de veritat. Per tant, bueno... Doncs que hagi passat el Barça.
Doncs mira, Frederic, que t'aprecio.
Ara ve el cop de pal, eh? Ara ve el cop
però
de pal.
Però si tu tanta fot el que fa el Madrid, ni ets bon culer, ni ets bon català, i la porta està oberta, eh? Perquè per mi, si perden ja és com si... És l'únic orgasme que tinc. L'únic orgasme que tinc. Que perdi el Madrid.
Home, perdona. Ens acabem de conèixer i ja et caic fatal.
Ja el aniràs coneixent.
És un home exigent.
No et preocupis.
Àlex, en el teu cas, sempre te n'alegres més de coses que passin bones a casa o les desgràcies que passi a casa al veí?
Sempre les de casa, home, sens dubte. Entre d'altres coses, perquè ara que formulàveu la pregunta, diguéssim que l'eliminació del Madrid sense la classificació del Barça serveix de ben poc, també, no? O sigui que jo crec que sempre ens hem d'alegrar de les alegries pròpies i si després el Madrid doncs queda fora, millor, clar.
Ara, compte, perquè l'alegria d'ahir pot quedar-se justament ahir, si no passem al proper rival. Avui hi ha hagut sorteig a Copa.
Per això hem de tenir l'alegria d'ahir? Perquè si no tenim.
Perquè el rival...
Vostè va a alegria, alegria feta.
Claro,
alegria feta.
Això ja ho tenim. Per qui hagi desconnectat durant tot el migdia, que sàpiga que el rival del Barça és Athletic Club de Bilbao, a Sant Mamés, perquè podíem jugar a casa, no, juguem fora.
Els bascos.
El Girona també juga fora, però ho farà contra el Mallorca. I atenció, perquè el Girona tindria opció de fer història i classificar-se per primera vegada a les semifinals. Unes semifinals que el bitllet ja és d'anada i tornada, eh? Ja no és bitllet només d'anada, com passa fins ara, fins arribar a quarts de final. Atlètic de Madrid-Sevilla, Celta-Reial Societat són els altres partits. I com diu Poquí, que també ahir el tu diràs, l'escoltàvem, creu, i li faria molta gràcia, que aquesta final de Copa tot quedés entre bascos i catalans.
Però
per enviar
bascos,
un regal a la família reial, que normalment quan hi ha bascos o catalans es xiula l'himne espanyol.
Sí. Respeto a l'himno.
Hi ha un problema de megafonia sempre que hi ha en aquest tipus de finals. El Mago està molt
sí,
finet últimament, eh?
Sí, bueno, que miri.
Si el Barça arribarà a la final...
Bé, el Club de Futbol Barcelona. El Club de Futbol Barcelona llega a la final de la Copa del Rey o se va a quedar suicidado? Bueno, pendo un chamou, empata, pierde. Suicidados, a tomar por saco, no llegáis ni al váter.
Per ser els dos partits dels equips catalans són dimecres que ve, eh? 1:15:08, 19:30, el del Girona contra el Mallorca, i el Barça jugarà 10:15, 21:30, a casa de l'Atlètic Club de Bilbao. És el rei de copes.
Li fa gràcia l'eliminació.
sigue vendent. Són uns cabrones, hombre. No me paguen l'incidents, no me paguen una mierda que se joden.
Molt bé.
Bé, s'ha evitat l'Atlètic de Madrid, que era un dels rivals més complicats, però ha tocat un rival dur de pelar. És el segon rei de copes amb 23, Frederic, un històric. Bueno, també a la Copa del Rei.
No solament un històric, sinó que van com a avions, eh?
Tercers a la Lliga.
Sí, sí, no, i a més posen un ritme premier al seu joc, juguen de fàbula ara, molt bé, amb Valverde d'entrenador a sobre, sí. Que a més tindrà una, si guanya, clar, una dolça revenja. Al Barça l'esperen dos partits, que surt d'una i cau un altre.
Ai, per favor.
Perquè el partit de diumenge al camp del Betis és molt fumut, malgrat que el Betis va carregat de baixes, però també juguen molt bé el futbol, i després el dimecres, o sigui que...
Del partit del diumenge, us preocupa? Perquè hi ha... Clar, dir-ne conjura sembla una miqueta ridícul, però hi havia aquesta conjura amb el Salamanca, i ara sembla que ha superat aquest problema.
Abaixaran la guàrdia?
Sí, anem una miqueta més tranquils o més confiats.
Amb el Betis?
Sí.
Home, jo el veig força complicat i espero que els jugadors estiguin totalment concentrats, perquè tu no pots perdre més punts i allunyar-te més de les posicions capdavanteres de la classificació. El Girona l'altre dia, el Barça i el Real Madrid no van jugar a jornada perquè estaven amb la Supercopa d'Espanya, però el Girona va sumar un puntet. Per tant, podríem esgarrapar dos punts respecte al líder si guanyen, i realment no és gens fàcil, perquè el Betis no ha perdut ni un sol partit aquesta temporada a casa. Oh. I a més, ha empatat amb Real Madrid i Girona, i em sembla que li va guanyar l'Atlètic de Madrid. Mm. Si no el van empatar, vull dir que no tindrà fàcil el Barça. Fins i tot penso que un empat no seria un mal resultat, tot
imagina't,
i que
hem d'anar guanyant. Firmant l'empat, ja.
Però no perquè... O sigui, no per com l'estat de l'equip, que realment no és el millor, sinó perquè està costant moltíssim guanyar aquest any al Benito Villamarín.
Mm-hmm. Jo faria una cosa, de veritat. En lloc de mantenir les expectatives, i no passa res, el Barça no té ni anys de transició, ni anys d'equips en construcció.
Ni punts d'inflexió, ni res.
Ni inflexió, ni història. Però rebaixar les expectatives sí que es pot. I tal com està l'equip, l'entitat i tot plegat, més val rebaixar les expectatives, no esperar res d'enguany, i no emportar-te cap disgust amb tot el que ve, perquè tal com està i es veu a l'equip, uf,
o sigui, la teva mentalitat seria ja el que passi,
i
no il·lusionar-nos amb títols ni res,
no, arribar com fos a final de temporada, com sigui, intentar mantenir la Champions, mira què et dic, que és dur això, però tal com veig ara l'Atlètic Bilbao...
Entre els quatre primers,
diagnosi, acabant els quatre primers, col·locar-te a la Champions, que dona calarons i prestigi, i tota la resta, la vaig ser a Déu, qui dia passa en llampeny, i ja està.
Però no, t'ho dic en sèrio,
per què? Perquè ja noto un allunyament emocional del culer amb l'equip i amb el club brutal, i només faltava que se n'anessin a Montjuïc, només faltaven els 15.000 només abonats que ha tingut Montjuïc, com per anar rebent disgustos. Aleshores, parapeta't, no esperis res, l'equip que vagi fent, no li posis cap pressió, no li exigeixis res.
La pressió
res.
Se l'està posant el propi entrenador, no, i el club, que són els que parlen de que han de guanyar títols aquest any, que l'objectiu és guanyar títols.
Jo he deixat de sentir les rodes de premsa de Xavi, perquè... ja tinc buits a la cara, amb tots els respectes per Xavi, i a mi que em vingui i digui no, això ja ho havíem treballat però no ho he fet, i dius no.
És
no,
una de les frases que no, més ha repetit el Xavi, ho havíem treballat, ho havíem parlat.
Farem autocrítica. O l'altre dia, Sergi Roberto, tots els respectes, com a capità que surt i diu tots els tòpics del repertori, que és dir, bueno, avui no ha sortit bé, hi ha un altre partit, ens hem de preparar bé i el pròxim ja serà el bo. I dius, llavors, com em posen el llistó d'aquesta manera, com està la casa que s'aguanta pels pèls, jo deixo de pressionar-los, per dir-ho així. No espero absolutament res. Que funcionin amb professionalitat, que posin tot el que puguin posar, que es recuperin com es puguin recuperar, que no ho veig gens, clar, i després ja parlarem. A l'unionista, si ens posem realment crítics com ens agrada ser amb el Barça, guanyes perquè tens dues accions individuals, que s'esperen d'un jugador del Barça, que per això cobren el que cobren, val? Però és que l'altre ja s'ha rebentat, en 60 minuts ja no podien dir fava. i guanyes tu el partit, va, és el que has de fer, és el
exacte.
Tràmit que has de
passar. Exacte, és que ahir era, si un partit tu has de ser resultadista, és el d'ahir, eh?
I ja està.
Era sortir a fer la feina, guanyar i ja fora.
Vull dir. Àlex, el partit d'ahir contra Unionistes, que tots ens ha deixat, veig, una sensació, podríem dir, diferent, perquè alguns estan contents de que per fi el Barça va poder posar un cop sobre la taula, sí, en canvi el Federic diu que van ser per accions puntuals. Futbolísticament, tu que vas veure el partit, a tu el Barça pot donar símptomes de millora o ahir tampoc és un bon mirall on mirar-se?
És que jo crec que ahir és un partit on es poden treure poques conclusions, eh? Perquè, per moltes coses. Primer de tot perquè el Barça arriba amb moltes coses a perdre i res a guanyar, perquè el rival de baixa categoria, jo he jugat la Copa un partit i aprofites bé, tot el que tens al teu abast, eh? L'afició, les dimensions del camp, l'estat de la gespa, amb la qual cosa no són senzilles. I tal com arriba l'equip, i aquí vaig una mica en la línia del Frederic, no? Jo crec que l'equip millorarà, especialment des del tema defensiu, perquè no costa gaire, no? És a dir, ha de millorar, perquè té més del que està ensenyant aquestes setmanes, però qualsevol procés de millora no és immediata, no és d'un partit a l'altre, per tant, jo espero que això hagi de ser progressiu. Sobre el partit d'ahir, tàcticament poques coses a treure, sí que em deixa una cosa preocupada, i és aquesta fragilitat defensiva, perquè ahir torna el Barça a encaixar un gol en una errada defensiva bastant bàsica, eh? De només mirar pilota i no tenir controlada l'esquena ni la porteria. I després, en l'àmbit atacant, ofensivament, doncs també vam veure l'equip una miqueta encallat en aquest últim terç. Dit això, l'important era treure-la, i jo crec que on s'ha de mesurar l'equip és el diumenge i el dimecres vinent, que són rivals que segurament et sortiran a mirar la cara i llavors has de mostrar més coses de les que vas ensenyar ahir.
Deixem preguntar-vos per la primera part d'ahir, Frederic. Tu que ja no aspiràs res de l'equip,
no,
devia estar molt més tranquil, però...
Que no se m'entengui tampoc, políticament, és el contrari, és intentar no fer-me mal, és que és allò del Guardiola, és que prendrem mal, si continuem apretant d'aquesta manera, prendrem mal.
Intenta ser realista, tu.
Aviam, ahir...
Sí, però estic d'acord amb l'Àngels que... O sigui, evidentment és una postura totalment respectable, lícita. Però l'Àngels el que defenses és que, clar, no és el que està dient el club.
Exacte.
I no és el que està dient l'entrenador, sí. Perquè l'entrenador està dient, creiem, títols
jo
en joc... L'entrenador
no
ha dit, no s'alcança, com deia Messi, no?
Sí, però l'entrenador el que ha dit és, o sigui, ja ha passat la pressió que hi ha actualment pels mals resultats i sobretot pel mal joc de l'equip, al final de temporada ell ha dit, passarem comptes quan acabi la temporada i, evidentment, l'objectiu d'aquest any és guanyar un títol. A final de temporada veurem. Vull dir, ell ha passat de pressió a final de temporada, però s'exigeix com a mínim guanyar un títol, i si no, diu, marxaré cap a casa.
Per cert, Àngels, hi ha molta solidaritat amb tu i el teu cabell. La Sònia de Jaime diu, jo també m'havia allisat el cabell a la pelo.
És que...
I la Mireia també ens ha explicat que s'ha fet la queratina avui.
Imagina't. Podeu fer un club.
Mira, ho podrem obrir línies perquè puguin anar juntes i d'alguna forma passar les penes.
Et dic una cosa, si voleu fer un club de solidaritat, que em sembla bé, envieu-nos missatges a les persones que avui heu comès un error de perruqueria o un error de rentat de cotxe, ens
és
ho podeu
veritat,
fer,
o sigui,
ens ho podeu fer arribar a través de les...
Quan arriba a les 12 de la nit i es mulla, la veritat és que no és l'aigua no és el mètode curly, de veritat, el desastre que apareix quan s'embulla el cabell de cop.
Si us ha passat que us heu equivocat avui de data i d'agenda, ens ho feu saber i farem un club de solidaritat.
Sí, mira, digues, Marc.
Perdona, que estàvem, et preguntava per la primera part.
Ah, a mi... Aviam, comença el partit i al minut 1 ja t'han fotut un ensurt que no t'has infartat de miracle. Home, no fotem. És que és això, no, ho hem treballat, no, farem autocrítica. Cada partit t'agafa en l'esquena d'una manera miserable al primer minut.
Quina explicació hi dones? Que no ho han treballat, o que no ho entenen,
no,
o que no s'explica.
No,
o...
que l'equip està feble defensivament, que tots els jugadors estan molt per sota del nivell que el coneixem, que l'equip està molt llarg, que es diu que és veritat, això d'estar molt llarg, que vol dir que no estan junts, bàsicament, que no estan aplegats, que no saben controlar el partit, que els hi pesa tot plegat, que estan més espessos que el xocolata, etc etc. Serà una fase, tant de bo sigui una fase, però és que ja dura la broma. O sigui, per ser una crisi específica de joc, cada equip, cada temporada tens un sot de 3-4 partits que no te'n lliures, et diguis com et diguis. Però és que la broma aquesta ja portem dos mesets ben bons.
Home, portem 12 partits de 29 que han jugat començant perdent, eh?
Sí, senyora, 12 partits, així està, arrencant amb derrota.
I 6 que han marcat en el primer quart d'hora. De fet, allà ens marquen al minut 31 que...
també és a la primera part.
L'explicació tècnica, Àlex, quina seria? De la primera part,
de partits,
sí.
Ah, de la primera part. Primer de tot, ara ho dèiem, no? Jo crec que aquest Barça té un mal endèmic d'aquesta temporada, que són les entrades als partits. Hi ha molts pocs partits on...
Però per què? Si es parla, s'explica, es treballa... Vosaltres qui enteneu? És que jo no entenc.
Sí, això és un exercici... Aquí sí que jo estic convençut de que es parla i que s'activa. Això és un exercici d'activació i concentració del propi jugador, o de la majoria dels jugadors, perquè hi ha molts partits on tu veus jugadors que sí estan dins del partit i d'altres que no, i ja va una mica amb el caràcter. Jo crec que és molt difícil canviar d'hàbits i canviar d'activació d'un dia per l'altre, amb la línia que, del que us deia abans, no? És a dir, si un jugador acostuma a entrar malament a un partit, doncs abans no ho canvi això, passaran una sèrie de partits. Primer de tot això, les entrades als partits, no? Que dona la sensació com si el Barça entrés amb aquell pensament de dir, anem fent, que ja arribarà el nostre moment, i ja anirem madurant el partit, quan no és així, quan el futbol modern d'avui en dia, si no surts a totes des del principi, doncs et poden agafar. Després, a la primera part, jo vaig veure, primer de tot, Xavi segueix amb el mateix sistema. Jo crec, jo, que haurà de canviar coses tàctiques. Crec que el Barça o Xavi està intentant recuperar la solidesa defensiva que ha perdut tornant a jugar de la mateixa manera que la temporada passada, tàcticament, quan els perfils del Barça d'aquest any no són exactament els de la temporada passada, i crec que ho haurà de tocar. Però sobretot d'aquesta fragilitat defensiva, i és molt difícil d'explicar, perquè ara ho dèieu, és una cosa que segur que s'ha treballat, segur, amb major o menor mesura s'ha treballat, i és un altre... I és una cosa que els futbolistes de primer nivell, de primeríssim nivell, són tan bàsiques que han de saber. Llavors, és molt difícil, o el missatge no acaba d'arribar, o estan en un estat de desconfiança molt alt, o no s'acaben de veure segurs, o una combinació de totes, no? O algú està fora de partit. Però són detalls molt flagrants que un jugador de primer nivell no hauria de tenir, és a dir, una simple centrada lateral, moltes coses, no? És a dir, aguantar la línia quan no l'has d'aguantar. Aquest Barça en les últimes setmanes ens està ensenyant coses d'aquestes que no són pròpies d'un equip de primer nivell. Per tant, és que jo per això us deia, jo crec que ha de millorar perquè la millora és relativament senzilla. Hem de pensar que el Barça ha passat d'encaixar 0,5 gols per partit la temporada passada a fer-ho pràcticament 1,4 per partit, és a dir, estem parlant de números molt, molt superiors.
Sí, una barbaritat. A més, Álvaro Gómez, el golejador de l'Unionista, es va rematar absolutament sol. Bé, com sabíem o intuïem que el Frederic Port havia dimitit a les rodes de premsa, Xavi ja no en vol saber res.
No, no.
Escoltarem una miqueta...
I fa més bona cara que els sí. que escoltem les rodes
sí,
de premsa.
Sí, sí, es manté... Sí. No cal dormir amb...
És un secret de joventut.
Amb fred, sí, sí.
No escoltar Xavi.
El cutis impecable, però val la pena no mirar i escoltar les rodes de premsa de Xavi. En qualsevol cas, ell creu que l'equip guanya amb confiança amb la victòria d'ahir, però admet, això sí, admet, autocrítica, que cal millorar el joc.
Que estones hem jugat molt bé i estones hem de jugar molt millor. A vegades em desespero, no?, perquè no fem el que toca i el correcte, no?, però per això, quan dic que estem en construcció, doncs és això, és el joc, és generar més coses, és entendre el que requereix cada situació del partit. Però bé, avui guanyem, doncs, confiança, moral, crec que fem una segona part molt bona.
Ja ho veieu, eh? Xavi, admet...
Están en construcció, però creo que terminen ante la Sagrada Família, eh? I mira que entiendo yo de tema reforma, porque...
En teoria, la Sagrada Família no ha d'acabar com quan 2000... el Camp Nou també acabi, 2026?
26, 27, 28...
Les obres no posis mai
no, exacte,
una data,
ui,
perquè
no,
això sí que...
S'han retrasat, me parece,
sí, també. Sí que pots tenir un problema.
L'Àngels anava fent cares com que ahir el partit realment no la va convèncer de res.
És que Xavi diu que, ja, que es va jugar bé, el que hem d'escoltar, no? Unes parts...
Però ahir... Jo crec que, mira, Xavi és una persona que a vegades jo quan l'escolto en rodes de premsa, que jo, a diferència, així estic, a diferència del Fede, sí que me l'escolto en rodes de premsa, moltes vegades veu una realitat diferent a la meva. Jo ahir el vaig trobar, perquè sempre dic el mateix, és molt honest i ell és molt bona persona, ell, com a persona de veritat. O
sigui, per això he deixat d'escoltar-lo.
És molt honest, i ahir diu, és que a més és molt transparent, quan diu... feien coses que jo em desesperava, perquè és quan tu estàs veient que hi ha una cosa que tens que et passa cada partit i torna a passar i dius, és que em desespero, és la punyetera realitat, i perdoneu,
però clar,
un altre cop, és que jo realment no entenc com pot ser que cada partit... Un dia ho parlàvem, hosti, com pot ser que Messi ja sabien com jugava i tornava a fer la jugada i li sortia? Doncs a nosaltres ens està passant el mateix a la inversa. Cada partit comencem i a la primera jugada ens en trobem, ens trobem la porteria ens que la estem foten. Tots patint que ens la foten.
Bona tarda, sóc el Pep.
Home, Pep, què tal? Com estàs?
Doncs el que vaig dir, veig que m'han fet cas, no? Els jugadors del Barça han fet un pas endavant, com jo els havia demanat.
Jo vull donar el meu suport incondicional al Xavi, als seus jugadors, i que els jugadors vagin un pas endavant, perquè tenen, ho han demostrat, tenen nivell, tenen qualitat, i això és molt llarg. Hi ha una tendència a tot... això, tirar-ho tot per, pels aires, i aquest business, aquest negoci és molt complicat, és molt difícil, s'ha portat al final, molt bé, doncs felicitar el rival, aprendre d'ella i tirar endavant.
Clar, s'ha de tirar endavant, si el Xavi necessita que els hi transmeti alguna altra cosa els seus jugadors, només cal que m'ho digui i jo els hi transmeto. No sé, si el Xavi vol que els hi expliqui com sortir enxufats i que no es clavin un gol sempre els primers minuts, jo els hi explico. Si vol que els hi expliqui que com sortir amb la pilota jugada, cap problema. Si vol que li expliqui com crear espais, trobar el tercer home, doncs també. I si el Xavi vol que se'n vagi al parc d'atraccions, amb la Núria Cunillera ja em faig càrrec jo.
Atenció, que ja comença això a donar voltes. Hola, oi, que ens anem cap a l'altra banda. Hola! Quin mareig! Quin mareig!
Això ho havies escoltat, Frederic?
No, no, no. Això és el Xavi, el parc d'atraccions de Madrid. Que
a
van
Madrid,
fer...
a sobre.
Sí, van fer uns stories a Instagram, que s'ha convertit en profètic. Les voltes que dona i cap on anem i tot això.
Anem un punt marejat.
Ara farem una petita pausa. Ens n'aniem cap a Madrid per intentar entendre què hi ha dins el cap de Vinícius.
Sí.
Sé que serà molt complicat, però ens interessa molt saber la perspectiva des de la capital, a veure com creuen que s'ha de tractar aquest jugador.
Som-hi, ens espera Manel Brunya amb ganes d'explicar-nos-ho.
Ara hi anem.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
Coneixer món tant sí com no. Aprofita els Fridays de l'Evel i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. L'Evel. Fly away.
A la Roca Village no s'han acabat les sorpreses.
Del 22 de gener al 4 de febrer, inverteix un valor superior a 250 euros a les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans, Furla, per poder participar en el sorteig setmanal d'una targeta regal de 999 euros.
Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web o app per a participar. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'instituts odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Hola, et fa falta res? Soc al súper del Cort Inglés i hi ha moltíssimes ofertes. Oli d'oliva cosso, el que ens agrada, el verge extra. En compres 3 i en pagues 2. I per sopar avui hi ha salmó noruec fresc a 13,90 euros al quilo. Ho aprofito, oi? Són molt bons preus.
Supercor i Percor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
Som al temps afegit del versió RAC1. Falten 5 minuts per 7:45 del vespre. Hem d'anar a Madrid per intentar entendre una cosa que potser no en traurem l'aigua clara.
Sí, i és una mica les vacilades de Vinícius. Jo diria que pràcticament a si mateix, perquè ja no sé a qui vol convèncer, a qui vol provocar, però està més pendent de les provocacions, dels gestos. Jo crec que hagués sigut un bon fitxatge pel tricicle, sens dubte, perquè té una mímica espectacular. I el que volem fer és intentar, serà complicat, però intentarem entendre'l amb algú que viu a Madrid, sent, no del Madrid, però sent a Madrid, que és el Manel Brunya, company de Mundo Deportivo. Com estàs, Manel?
Què tal? Bona tarda.
Què tal, Manel? Benvingut.
D'entrada, Manel, evidentment això jo crec que seria complicat esbrinar-ho, però com justifiquem, més enllà del que faci Vinícius, com es justifica el que fa el camp Vinícius?
La qüestió és des de Madrid, eh? Com ho expliquen des d'allà mateix?
No, no, és que no, aquí no ho justifica ningú.
Ah, molt bé, perfecte.
Tothom critica...
Gràcies, Manuel, fins una altra.
Vinga,
vagi
bé, vinga.
Digues, digues.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es?
Manuel Brunya. Manuel
Brunya. Apunte, presidente, Manuel Brunya. De Madrid. Es de Madrid, lo tenemos fácil.
Digues, digues.
Don Florentino Pérez, el ser superior.
Bueno, tacharlo.
Venga.
Aquí a Madrid... Aquí a Madrid li critiquen a Vinícius que faci el que va fer ahir, que s'oblidi de jugar i estigui més pendent de barallar-se amb els rivals, del que diuen a la grada, dels càntics, i si veu veure el partit, quan això passava i s'escalfava, Nacho, Modric, fins i tot Rodrigo li traien del mig perquè no anés a més, perquè va haver una targeta groga per protestar, que a Ancelotti això no li agrada gens, que els seus jugadors... vegin grogues per protestar, i a la roda de premsa no va fer una miqueta de para dient, bueno, ja sabem com és i tal, però no li va agradar tampoc a Ancelotti.
Mira, voleu que ho escoltem?
Sí.
Vinga.
Yo no sé qué ha pasado, de verdad. Yo no... Para mí no ha pasado nada. Ha jugado su partido, ha tenido sus oportunidades, ha jugado muy buen partido, ha luchado. Quiero comentar esto, lo otro... No m'he dado cuenta absoluto de esto.
No entenc res, tu, Àngels.
No, és que jo avui he vist unes imatges fantàstiques de Gol TV d'un seguiment que feien de tot el partit de Vinícius i realment hi havia un partit paral·lel. Vull dir, es va passar el partit discutint-se amb Simeone, però amb els jugadors, amb la grada, amb el públic, amb Hermoso. Vull dir, va jugar un partit paral·lel ell i la seva guerra, al marge del partit que estaven jugant al Real Madrid.
Fins que es va oblidar de marcar Griezmann, de com tal com havia de fer, i Griezmann va marcar.
Àlex, tu com a exfutbolista, no entén, o algú no li pot fer entendre que això no el beneficia per res, ja no dic al Madrid, sinó amb ell?
Don Àlex!
Sí, al final... I al final ho acabaran entenent, crec jo, no? Però és evident que és bastant incomprensible, no? Hi ha jugadors que els agrada una mica entrar en la disputa, fins i tot a parlar amb el rival, però és que el tema de Vinícius és excessiu, no? L'he vist dos, tres partits molt a prop i recordo que a Girona... la temporada passada, que és un partit que no li anava gens bé a ell, que no estava còmode i que no... bé, que l'equip no li sortien les coses, és el que es veu a la televisió i el que no es veu. És a dir, parlant amb tothom, posant-se amb l'entrenador contrari, amb el delegat contrari, amb els jugadors, amb els rivals... bé, lamentant-se de tot. Jo crec que, per una part, a ell li agrada això, li agrada aquesta moguda, no se sent incòmode. És més, jo sóc d'un dels que penso que a ell no li afecta això, és a dir, en el seu joc no li afecta. Jo crec que ell és capaç de mantenir una disputa amb el públic o amb algun rival i continuar jugant igual que ho fa. Però home, en el seu equip no l'ajuda gens i crec que entra en batalles innecessàries. Suposo que amb l'edat ho anirà madurant, però, home, és bastant incomprensible.
A l'afició del Madrid, Manuel, com el tenen considerat? O sigui, és un xalat, un tio que, mira, si marca ens és igual, o li estan pagant change.org per ingressar-lo a algun lloc, o com ho veu l'afició?
No, Vinícius és un dels ídols de l'afició del Madrid, eh? Encara que faci tot això, que tothom li critica... els periodistes i fins i tot els jugadors, el vestidor també li diuen que ha de canviar, i ell semblava que després del partit del Barça, crec que va ser, que va reconèixer que havia de millorar aquestes coses, però no les millora. Però l'afició del Madrid el tenen com un ídol, eh? O sigui, per molt que aquí pensem una cosa, l'afició del Madrid vol aquest Vinícius, eh?
El vestidor, en canvi, dius que no...
Que està sent perseguit per tothom, Vinícius. Mm-hmm.
Dius, Manel, que el vestidor, en canvi, no estan massa per l'amor, eh?
El vestidor, els veteranos saben com és i li diuen que tot això que està fent de barallar-se amb tothom, que s'oblidi d'això i es centri en jugar a futbol, que és el que feia Cristiano. Cristiano també es barallava amb tothom, però el tio passava d'històries i marcava gols i jugava el seu partit, i és el que volen que faci Vinícius. Com? I lo de Simeone d'ahir és que Simeone és el més canxero del món. El Simeone va anar a buscar Vinícius perquè veiés la segona groga i acabés expulsat, eh? No va fer gratuïtament lo de Simeone anar a Vinícius quan va acabar el partit per tenir un cara a cara amb ell, eh?
Sí, però és que durant tot el partit es van estar buscant l'un a l'altre. Vinícius li deia coses, li feia el gesto de Llorón, i a Simeone li deia al quart àrbitre i a l'àrbitre, mira què m'està dient, i diu, a mi, Llorón?
Sí.
I va estar tot el partit una provocació constant.
No, i Simeone, ja dic jo que coneixent-lo una miqueta, van a buscar-lo per veure si veia la segona...
A veure si rescapen alguna cosa.
I vinga.
Frederic, t'agrada Vinícius o com veus aquest tema?
No, com a jugador sí que m'agrada. Aviam, sense cap ironia, eh? Ara hem creat un monstre. Hem fet un Rosa Parks, una espècie de Maria Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta. Hem confós els termes, hem deixat que la propaganda del madridisme sociològic s'imposi al present i com una víctima del racisme i totes aquestes... D'això quan simplement té un comportament impresentable, sense ànim de... És simplement jutjar els fets. Té un comportament impresentable. No l'estic insultant. És així. I clar, quan més partits va i més coneix i més casos dona, doncs més són pedres contra el seu terrat, perquè tothom ja el coneix. I estem ja molt a prop de veure la primera expulsió de Vinícius. Cosa que fa un any era impensable i tenia carta blanca. Però ara ja es va apropant, perquè el comportament que té, ja no et diguen els entrenadors, els companys, les aficions, ni res, cap als àrbitres, la falta de respecte cap a l'autoritat d'aquell moment que és l'àrbitre, és realment prodigiós.
Ahir li toca la cara, inclús.
Ahir li toca aquí, li toca la cara. Escolta,
és que dius, és que interessant, dius, hem creat un monstre. Qui estem en aquesta llista?
Bàsicament el madridisme sociològic, vull dir, l'aparell de propaganda del senyor Florentino Pérez.
Que va aquí se refiere.
No, però aquí
¿a qué se refiere?
Sí.
Cositas claras.
Aviam.
¿Y cortamos micros?
Sí, tallem el micro. Sí, és la propaganda madridista, simplement, que va confondre els termes. O sigui, a partir d'intentar justificar per una vessant molt delicada, com és el racisme al futbol, hi ha xacles que no es poden tocar. I hi ha campanyes que no es poden fer demagògia. Perquè són molt serioses i ens hi juguem socialment al pa, per dir-ho així. I si aprofites això per fer una campanya digna de Goebbels, dient que pobret noi, aquest home és una víctima d'un sistema, d'un establishment que el vol malament per el color de la seva pell, hosti tu. És que, a més, ens estan tractant a tothom d'imbècils. Per què? Perquè l'evidència sorgeix, per qualsevol aficionat al futbol que l'ha vist tres partits seguits, que aquest home d'esportivitat no en coneix. I si fos el cas que necessités automotivar-se fent aquest trash-talking, no? Emprenyar-se en tothom i tot això, escolta, hi ha psicòlegs en el món de l'esport per corregir-li aquestes
actituds. Tu creus que a Madrid interessa, Frederic, aquest xou?
Sí, interessa.
Moure l'arbre?
Interessa també perquè des del punt de vista de l'hegemonia no oblidem que el Madrid és el pilar bàsic d'una certa Espanya. D'un ordre natural del que ha de ser Espanya per segons quina gent, que déu-n'hi-do, no és minoritària aquesta gent. Llavors, també necessiten presentar que ells tenen una certa impunitat. I el Madrid històricament també necessita tenir aquells jugadors que són, que causen una ràbia en el resta de
l'acció. Ara en parlarem.
Que és brutal, no? Perquè reforça la seva hegemonia.
Reforça la sensació d'estar per damunt.
Exacte.
Jo, perdoneu, però a veure, de tot això, tampoc s'ha d'oblidar que ahir alguns aficionats de l'Atlético i en el partit anterior que es va liar, home, li van cridar Vinicius, eres un mono, van penjar a la M30 un ninot amb la samarreta de Vinícius, o sigui que...
Sí, no, jo...
Però ells han discutit un absolut lògic que es comporta. Els de la part fi al tot, eh?
Aviam, però jo no discuto un absolut ni justifico aquests comportaments, només faltaria. I de l'afició de l'Atlètic de Madrid tampoc són allò germanetes de la caritat. I tot això és recriminable i denunciable en futbol, i denunciable absolutament
que
socialment.
Que té una part de culpa, sí, però que també li han cantat i li han fet coses
que
tampoc...
És que no té res a veure una cosa amb l'altra, Manel.
No, per no oblidar-nos de tot.
Els fets racistes van totalment al marge, vull dir. Una altra cosa és el seu comportament com a futbolista al terreny de joc.
Sí, el seu comportament
és impresentable.
Sí, no et dic que no, però és per posar-ho tot, per dir-ho tot, no només una part.
No és dir-ho tot, perquè tothom, encara que sigui inconscientment, quan segueixes futbol, estableixes una mena de lligams en els protagonistes del joc. I, per exemple, de Modric, en cap moment tindràs una ràbia cap a ell, perquè el seu comportament, no et diré que sigui modèlic ni res, però és el comportament que correspon a un esportista que defensa els seus interessos, els seus colors i la seva nòmina. I hi ha tants i tants jugadors del Madrid, per exemple, com Kroos i molts altres, que segueixen aquest patró, que és el patró correcte, que és el patró que tenen la immensa majoria de jugadors de futbol professionals, que saben el pa que s'hi dona i que si avui pegues una puntada se pot tornar en contra. El que no és de rebut i és denunciable és comportaments que atempten contra els valors que encara han de quedar de l'esport, els valors més bàsics.
Manel, tu que fa temps que segueixes al Madrid, perquè anem a l'origen. Vinícius arriba aquí l'any 2018, després de la marxa Cristiano.
Comença
a fer una llamada de què?
Evaristo. Sí, planta 15. Frederic Puerta.
Federico Puerta.
Con la porra. Lleva la porra.
Frederic, no sabem si és el primer i l'últim dia que serà aquí, no per nosaltres, sinó per la caverna mediàtica. Anava a dir-te, Manel, Vinícius fa molt temps que és aquí i quan va arribar a Madrid, ni el primer, ni el segon, ni el tercer any, era així. La pregunta és, això ho portava dins i ara ha explotat? O gran part de l'afició que l'ha estat increpant o insultant ha tret el pitjor de Vinícius? És a dir, per què comença amb tot això?
Home, te recordo que els primers partits que va jugar era amb el Castilla, que va ser contra l'Atlético en un derbi, li van fer una mossegada al cap, li van fotre una patada impressionant. O sigui que ja van començar una miqueta a perseguir a Vinícius quan no el coneixia ningú. Jo crec que és una cosa que ja portava ell i que conforme ha anat jugant més minuts i ha guanyat protagonisme al Madrid, ha sorgit. No crec que sigui una cosa que ningú li ha imposat o li ha dit que s'hagi de fer o que algú li ha... Jo crec que és ell que ja ho tenia de sèrie.
Manel, què faràs per Madrid?
Jo crec que això és impossible que algú ho provoqui. Si no ho tens, Rodrigo no el té, Bellingham no ho té, Camavinga no ho té, Tchouaméni no ho té, i són jugadors de color també, o sigui que... Jo crec que això va amb el caràcter de cada jugador.
Aquest any la majoria de jugadors són de color, sí. I no hi ha una actitud cap a ells com cap a Vinícius, no és una qüestió de color de la pell.
Sí, Manel.
Que jo crec que és una cosa que va de sèrie, que ho porta ell, el seu caràcter, i ja està.
Manel, doncs... moltíssimes gràcies. No sé quina temperatura fa Madrid, aquí a Barcelona ens estem pelant de fred, i a Catalunya en general?
Foto un fred de nassos, per no dir una altra cosa.
Temperatura?
Ahora mismo, suposo que uns 5 graus, un 4
graus. Sensació tèrmica?
Pues menos 3.
Humedad en el aire.
99%.
Riesgo de nieve.
No li donem bola, que si no estarem així.
De momento 0, en la sierra habrá nevado.
Pues vamos con ello.
Manuel, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gran, Manuel.
Gràcies, que vagi bé.
Bueno, buenas tardes, ¿no? Aquí les
parlo. Sergio, ¿qué tal, cómo estás?
CR4 Cupra New Hybrid Plus. Y bueno, la verdad es que en ese aspecto el tema Vinicius, pues bueno... Os voy a decir una cosa, ¿no? Tú en la cabeza pues no puedes tener solo un balón, ¿no? Porque el balón está lleno de aire y entonces no hay cerebro dentro, ¿no? Yo pues siempre a favor de la materia gris y de tener otras cosas pues que te llenen, como el arte. El arte en mi caso, ¿no? De hecho, yo a día de hoy soy más conocido por mi especialidad en la historia del arte.
¿Ah, sí?
Del arte artístico, ¿eh?
No ¿Mezcla de futbolista?
No del arte de frío. Que por el fútbol. La verdad es que la gente me conoce pues por mi, pues bueno, mi buen gusto, ¿no? A la hora de comprar cuadros como se vio en el corazón de Sergio.
No me considero un sabio del arte ni mucho menos, pero a mí me gusta sobre todo el arte moderno, el contemporáneo, un poco más, pero también me gusta lo clásico, que es una manera de culturizar, de conocer un poco la historia, ¿no? Carpaccio, ¿no?
Sí. El Carpaccio me encanta.
Una pasada.
Una pasada, ¿no? El carpaccio.
Bueno, en aquellos tiempos.
No, sé que están vivos, los animales.
¿Verdad?
Los perros.
Me recuerda un poco a ti cuando tenías el pelo largo. Grande, ¿eh?
Bueno, la verdad que ahora he comprado un cuadro de Tallarini, que también, pues bueno, le recomiendo a Vinicius para traerse, ¿no? Pues bueno, fue...
¿Com és? ¿Quin estil té, Tallarini?
Bueno, así, colores intensos.
Sí.
Y bueno, Colorini. Un sol, una nube, una casa, un camino. La verdad que tampoco hace falta mucho, ¿no? Pues para descubrir el arte. Y uno aprende lo que es el respeto, por eso yo siempre lo pido, ¿no? Siempre respeto, respeto al escudo y a la camiseta, un respeto.
Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda.
Así es como hay que dirigirse, ¿no? Bueno. Cuando uno se calienta, pues lo mismo le pido a Vinicius Arte y respeto.
I respeto.
L'havies petit.
Sí,
sí. Una cosa.
Sí, estic...
Jo del tema aquest del Vinicius,
sí.
Si s'aprova el que vol aprovar Junts per Catalunya del tema aquest de la immigració, això, la que vingui a jugar al Madrid aquí, que d'home se'l pot expulsar per munt i reincident, perquè si cada partit s'està fotent aquí el delit, tu, i s'acaba el problema. Ara, clar, falta que s'aprovi, però si jo... Ja ho veuràs tu.
Vinicius és un gran jugador, però hem d'admetre que ens fa molta ràbia. Farai, sí, porta, sí. Tu que coneixes la història com el palmell de la teva mà. Hi ha molts madridistes o jugadors del Real Madrid, sí, històricament ens han fet molta ràbia aquí a Can Barça. Sí. Crec que portes una llista inacabable dels molts que ens han fet patir en aquest sentit.
No, però sí que torno al rotllo que us he clavat abans, no? O sigui, quan el Madrid té algú amb qui pots focalitzar la ràbia que genera tot el que representa i el que fa viure i patir com a culer típic, uf, molt millor. I llavors hi ha uns quants a la llista. Comença tot quan es fa la rivalitat en el Madrid, a partir del cas Di Stéfano. Di Stéfano feia molta ràbia, sí, perquè els feia guanyar, els nostres avis, no?
Sí, sí, sí.
Però Amancio, era un jugador que era molt filigranero, molt no sé què, i que hi ha com una patada aquí entre la colorada. Després, Juanito. Juanito, sí, del qui el president Núñez va dir allò tan gran de que és un home que va embarassando les mujeres per les esquines, no? Cosa que li va guanyar una querella.
Don Luis Rubiales, ¿algo que decir a eso?
Bueno, pues son referencia.
A mí, son chascarrillos, ¿no? Son chascarrillos.
Son cosillas, no le veo yo.
Bromitas.
Bromita, cosita que se pueden decir sin que pase nada. En un país normal no es todo donde estamos.
Ah, després hi ha Hugo Sánchez. Hugo Sánchez que feia una ràbia, que va ser un dels pocs jugadors que es va acomodar, diguéssim, les parts que diuen nobles, sí, davant de la tribuna del Camp Nou, que es necessita una certa personalitat per fer-ho.
Hugo Sánchez, perdona, també va ser a prop del Barça com en el seu moment.
I tant. Va venir Archibald.
Venir Archibald perquè es va empenyar Venables en fitxar Archibald quan ja estava fet amb el Barça, i hagués pogut triomfar el Barça i llavors l'haguessin idolatrat, no? Després hi ha Cristiano. Cristiano és un
caballero.
És un altre, és un
caballero.
Un caballero elegante. És ja la postmodernitat, el metrosexual, el narcís, tot el que representava Cristiano, a més, per antítesi de Messi, que era la pura antítesi de Messi, doncs també et feia, i ara ha agafat el relleu, Vinicius. Però Vinicius ja reclama una actitud quasi més activa, perquè Vinicius té una facultat que alguns altres no tenen, que és que et treu de polleguera.
Sí, senyor.
El que fa, et treu de polleguera. Els altres, pots dir, quina ràbia...
Jo intento fer el que fas tu amb el Xavi i no em surt amb Vinicius. Intento que no m'afecti, però t'afecta. Sí, és que és veritat, sí.
A mi em feia molta ràbia Mitchell quan jugava.
També,
Però Mitchell tenies aquell antídot de la cançó aquella també, que Déu-n'hi-do, que es van inventar en el partit després que li va tocar les parts a
Valderrama.
Home, un altre que feia ràbia, perquè fa ràbia, és... Però no, és una ràbia també selectiva, és Botragueño.
No, Botragueño és ADN Madrid.
ADN.
I Frederic, hi ha dos noms que no han sortit, que imagino que també la gent els deu estar pensant, que un és Raúl González Blanco quan fa callar el Camp Nou.
Aquest és un bon debat, perquè jo he proposat el nom de Raúl i m'han dit, no, Raúl senyoria. No, Raúl és el senyoria. Però jo crec que desprèn o desprenia...
A mi em feia més ràbia Guti.
Bueno, clar,
a mi Guti em feia més ràbia.
Però Raúl desprenia una ràbia com intel·lectual, com d'estar per sobre de la resta.
És que cadascú com en el... a diferència dels altres equips en el Madrid t'hi fixes, cadascú pot tenir molts jugadors. Ara que fa especial ràbia també és Carvajal.
Un caballero.
Perquè, tal,
i espanyol.
Un saginer, un destraler, un carnisser, però que escolta, que déu-n'hi-do, digne de Gangs de Nova York, una cosa així, de pel·lícula gore, no, diguéssim, pràcticament.
I l'altre, Frederic, Roberto Carlos. Fixeu-vos quin 11 pot sortir de Madrid odiosos, eh? Atenció, 11,
Ens estem saltant.
Un altre?
Hombre, ens estem oblidant.
No, però... Però aquest no el mencionés, que hi haurà...
M'agafarà un menciono?
Si comença a aparèixer, hi ha gent que s'esmaiarà i em dirà de tot, perquè un dia vaig cometre l'error d'explicar una anècdota que no m'agrada. No,
però és el que més ràbia ha generat.
Home,
li vam regalar un cap de porc.
Li vaig tirar jo un cap de porc.
Sí.
La feina que va tenir de passar-lo, vaig fer passar per una vella geperuda, i amb el porc el dia aquí a l'esquena.
En aquest cas, jo crec que ens fa ràbia perquè va deixar-nos d'estimar per estimar el que ens cau més malament.
Això és una exclusiva, o sigui, el va treure vostè.
Ho he explicat alguna vegada.
Sí.
I em vaig posar una gepa i una peluca amb un bastonet, amb un bastonet, i duia a la gepa, portava el cap de porc. Que li vaig tirar.
Jo reconec aquell dia que estava al camp treballant, si d'un dia m'he d'avergonyir de mi mateixa perquè vaig perdre la professionalitat, i va sortir la Julián que porto dins.
Què vas fer?
No, puc explicar.
Sí, home, sí,
ja, clar. La botella de JB?
No, puc explicar perquè no sé si ha prescrit, però vamos. De fet, Edgar, quan ens el vam trobar, diria que va ser a Tel Aviv, que van veure-hi el clàssic, a mi ni em va mirar la cara.
A Tel Aviv vam tenir una trobada, jo vaig cometre l'error, i aquí ja m'han dit que no puc tornar-ho a dir el que vaig dir-li a Figo aquell dia, perquè va ser un to més amable que el teu. Àngels i Figo no es van mirar, no es van dirigir la paraula i es van ignorar durant l'estada al hall i al camp.
I el sopar de gala em va ignorar, vamos, anem, va mirar.
Sí, sí. El que no sabem, i insisteixo, Àngels, jo tampoc ho sé, si no ho explicaria, evidentment. No ho sé.
Escolta, Àlex, de tot aquest...
I ustedes van dando ejemplaridad de los jugadores que dan rabia, que no dan rabia, que son mal educados, cuando tienen periodistas que asaltan al jugador madridista y le insultan.
Muy bien. No s'ha dit això.
L'Albert ens diu dos jugadors que no hem citat, que és de Felipe i Benito.
Epa, però aquests els tenim en una altra categoria.
Cuando yo empezaba en el diario Pueblo.
De Felipe era un destraler que després va venir a l'Espanyol, que va acabar directament d'una patada amb la carrera esportiva d'un gran davanter que havia fitxat al Barça, que es deia Miguel Ángel Bustillo.
I Goyo Benito,
tots dos amb bigoti, però un bigoti d'aquests carcelari, saps? Un bigoti d'aquests de pel·lícula heavy, no? De Benito hi ha una anècdota impagable. Hi havia un jugador al Sevilla que es deia Biribiri,
sí,
que li passava un pam. Val? I en un partit me'l va arrebossar de tal manera que Biribiri se li va plantar de genolls davant d'ell i enmig del partit li va dir: "Señor Benito, no me pegue usted más."
Imagina com devia ser la competició.
I ell, el Benito, feina feta, tu, ja està, el de sempre.
Per aquí també diuen Bullo,
Bullo seria el porter de l'equip de l'Edgar.
Del porter, no, és que l'equip és bèstia. Di Stefano Amancio, Juanito, Hugo Sánchez, CR7, Vinicius, Guti, Roberto Carlos, Raúl, Mitchell, Buitre i Bullo de porter, que a més Bullo és en contra del Barça i en contra de Catalunya.
És el 11 de Halloween.
El 11 del senyorío.
Dic, Àlex, amb el tema Vinicius i dels rabiosos del Madrid, què ens has d'explicar?
Home, que sí, que és d'aquells jugadors que, vaja, que fan ràbia, no? Fan ràbia perquè, a més, no és tot el que fa, sinó que és molt bo jugant. No? Diguéssim que com a futbolista és molt bo i com a esportista és...
Però és reconduïble o no? Com ho veus?
Impresentable. És reconduïble? Sí. Home, jo crec que sí.
Està molt treballant con él.
Jo també crec que tot va relacionat una mica amb la formació en els valors de l'esport que hagi tingut cadascú, no? I molts d'aquests jugadors venen d'on venen, que no han tingut la sort de tenir aquest tipus de formació, i són molt viscerals. Si abans deia el Frederic, no? Cultures com Modric, Kroos, són jugadors que, òbviament, deuen anar a la mateixa intensitat i deuen tenir la mateixa competitivitat interna que Vinicius, però no ho exterioritzen, no? Per tant, Són comportaments impropis, impresentables, aquí estem tots d'acord, però que jo crec que es poden reconduir, sobretot amb l'edat.
Estamos ja, trabajando.
Escolteu, més noms, eh? Ei, que els oients estan dient Pepe, diu, us esteu deixant Pepe.
Sí, és veritat. És que Pepe... Us
esteu deixant Pepe. Aviam, ja,
gràcies, oients, gràcies. Aviam,
els oients, gràcies per els suggeriments, per cada cosa...
I això que ho està posant en majúscules,
eh? Sí, sí, Pimpinela. Hi ha el duo Pimpinela,
sí,
que jo m'enyoro molt d'ells, que és Pepe García Ramos. Ai, Sergio Ramos.
Sí. Bueno, és tu opinió,
Pepe,
no?
Pepe Sergio Ramos, que aquelles entrades, aquelles trepitjades a la mà de Messi, aquelles... Ja,
el futbol ja, és d'hombres, no?
Sí, ja, clar. I totes aquestes justificacions, difícilment tornarem a viure situacions com aquella. I la ràbia que produïen, òbviament.
Clar, i un altre nom, Casemiro.
Casemiro, hombre, que no va ser mai expulsat aquí a la Lliga Espanyola, i en canvi a la Premier, la primera que arriba fora. I això que deixen més jugar que no pas aquí a Espanya. Àlex, ja que tenim aquí, perquè tenim un, aquí un... no sé què ens passa amb Vitor Roque, perquè teòricament la Supercopa no la juga per unes molèsties. Ahir entra el minut 81, parlant de Brasil i de Vinícius, ara el del Barça. A tu, aquest jugador, creus que hi ha alguna cosa que no ha acabat d'agradar perquè no entri, realment té molèsties?
S'havia dit que havies de titular amb el partit d'ahir.
Exacte, i no té pinta tampoc que jugui contra el Betis. No sé, Àlex, què et sembla Vitor Roque, si creus que l'adaptació és més lenta del que hauria de ser...
No, jo crec que volen anar a poc a poc, ho va dir Xavi a la primera roda de premsa. Jo crec que és un jugador que és interessant, que és diferent a tot el que té el Barça a dalt, que és un jugador que no és un virtuós però que va molt bé l'espai, té energia, i per tant jo crec que no és un tema futbolístic. Futbolísticament no el veurem entrar de cop, a més també doncs, perquè la posició que ell ocupa o la seva posició ideal... Hi ha Lewandowski, que és d'alguna manera el primer espasa o un jugador amb molts galons, i per tant serà paulatí. Bé, s'ha d'anar a poc a poc, és a dir, el motiu del fitxatge de Vitor Roque entenc jo que és un fitxatge de futur, no? Per tant, tu no vols un Vitor Roque immediat, sinó el que vols tenir és un jugador de molt recorregut. Crec que tindrà més minuts dels que tots estem imaginant ara, una vegada entri, crec que anirà agradant a poc a poc.
Què creieu que passa, Àngels?
Amb Vinícius?
Amb Vitor Roque.
Ah, amb Vitor Roque. Perdó, és que estava llegint comentaris que estan fent...
No, és que sí, s'ha nombrat la bèstia, Fernando Hierro,
Oh!
Opa!
Ostres, dels altres rabiosos històrics, Digues.
Capitán. Referència.
Sí, també és una bona referència, Fernando Hierro. Jo crec que, a veure, m'he de creure el que diu Xavi. Xavi diu que té unes molèsties i que anirà entrant mica en mica. Vull pensar que no és res més i que no és que té un perfil... que no li acaba d'agradar. En tot cas, els dos ratets que ha jugat en una posició que no és la seva. Perquè encara no l'hem vist jugar en la seva posició, vull dir, està Lewandowski.
S'especulava que potser Xavi havia vist alguna cosa en els entrenaments, sí, que potser no li encaixava amb el jugador que li havien venut.
Bueno, i el posa en una posió que no és la seva. Àlex, a mi això em preocupa, perquè sí, és un futbolista que havia de ser sí o sí un nou, allà juga Lewandowski, no prescindeix del polac, i jo crec que això portarà cua.
Sí, a veure, jo vull pensar que és circumstancial, ho veurem en els propers partits, no? És a dir, que on el vam veure al camp d'Unionistes, doncs no el veurem gaire, perquè està bastant clar que no pot jugar allà. Vitor Roque és un nou, és un rematador pur, i per tant ha de jugar al centre, i si no juga al centre, per intentar que sigui compatible amb Lewandowski o amb qualsevol altre atacant que jugui al mig, ha de partir de banda esquerra, des de l'esquerra atacant l'àrea, però mai a la dreta, perquè el joc sempre et portarà anar cap a fora, cap a un dretà sempre el portarà anar cap a fora, i ell té poc regat i es troba incòmode anant cap a la banda. Però és indubtable, és a dir, ahir jo crec que ho vam veure tots, no? que estava molt incòmode, i en 10 minuts veient-lo jugar allà ja es veu que, no, que a la dreta no pot jugar, que és o al mig o a l'esquerra.
I tu creus, Àlex, que aquests minuts eren més per agafar ritme de competició que per realment veure el que fa? Perquè és que realment, si el poses en una posició on no trauràs profit d'ell, jo és que no ho acabo d'entendre. Vull dir, l'únic que entenc és que, bueno, perquè vagi agafant ritme, no?, d'acoplar-se a l'equip, però en aquesta posició és que ho veig complicat.
Sí, en els propers partits ho veurem, No recordo qui va acabar el partit per l'esquerra, però és veritat que hi havia Lewandowski per al mig, segurament aquella banda esquerra era la que havia mostrat una mica més d'activitat a la segona part d'Unionistes, i tancar-la per allà defensivament, no ho sé, no té massa explicació, però jo això, els propers partits ho veurem. Jo vull entendre que eren els últims minuts, que el que volia era que no hi haguessin cap mena de concessió i que, per tant, per aquella banda dreta fes una mica de treball defensiu i pogués aprofitar alguna si és que el Barça tenia a la contra.
Jo crec que, francament, que Xavi està gestionant molt bé això, el paper dels joves. sigui, en moment de crisi, que se la juguin els yeah. grans, els experimentats i els veterans, i sobretot no cremem tota la fornada.
Clar, però són les expectatives, que potser no les genera Xavi, però és l'entorn, no? És l'ambient. Aquest però, tio ens costa 60 quilos i ara no el fem jugar.
Sí, però és que pots cremar un tio de 18 anys. Yeah. O pots cremar un de 16 o bueno, un de 17.
Tant de bo, que això... costi 60.
Sí.
Perquè serà senyal que
complir tots els requisits. Un plus, sí,
però
sí.
A mi em sembla 30. Meravellós que, per exemple, que ahir debutés Cobercí, que a mi em va semblar un central fantàstic, i no el veiem fins l'any que ve o l'altre. M'és igual, que vagi foguejant i tot això, perquè entri en l'equip, com Héctor Ford i d'altres exemples, quan l'equip estigui lo suficientment optimista, oxigenat, bé, perquè pugui entrar el jove i perdre les pilotes que calgui que perdi. Per Víctor Roque,
marxarem
també.
De cap de setmana de la millor manera, perquè tenim un partit, com deia a l'inici, important amb el Sevilla. Joaquim.
El Betis.
El Betis. Mollita! No us preocupeu. No os preocupéis, que ya se sabe lo que dicen, que lo importante no ganar, lo importante es meterla. Mírame a mí. Bravo. Que ganaba. Me iba de fiesta que perdía, pues de fiesta también. Goles no marcaba, pero todos los cubatas en Copa Balón iban para adentro. A ver, Pizza, que hay que levantarse ánimo para el domingo. Va, os lo voy a levantar con unos chistecitos.
Tú sabes la que le dice a...
¿Cuál?
A la amiga le dice, Paqui, si volviera a nacer, ¿tú te volverías a casar con tu Paco? Dice, yo sí, que se joda.
Crec que ja n'hem tingut prou. Frederic, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Àlex, una abraçada.
Una abraçada a tots.
Àngels, que vagi bé.
Adéu.
I a repassar la meteo, la pròxima vegada. Gràcies.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Rebaixes, rebaixes, comencen les rebaixes.
Ho has sentit bé, arriben les rebaixes a Fort Nicolás, concessionari oficial Ford. Renovem el nostre estoc i tenim descomptes brutals en tota la gamma Ford. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Increïble, no? Només del 15 al 31 de gener. Vine a les rebaixes de Fort Nicolás.
Comença l'any amb els millors espectacles, amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC 1. Aquest dissabte a les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig.
a un quart de cinc, Ultra Esports. A dos de set, Espanyol Villarreal ve de segona masculina amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. A les 8, la final de la Supercopa Femenina, Barça-Llevant amb Laia Coll. A 3:15, Joventut Unicaja de la Lliga ACB. I per rematar-ho, tu diràs amb Gerard Ballera. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. L'Espanyol Juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
Bueno, amb l'Anna Ballonista, repassant les coses importants de la setmana, com és Jesús Lindio Brique i les fotografies de la...
Pel que faci falta.
De la revista de la revista de la setmana. Com et pinta el cap de setmana, precisament?
A mi?
Sí.
A mi personalment?
Sí, personalment.
Doncs mira, prou bé, prou ocupat.
Prou bé? Sí, què farà, què farà?
No, ara t'ho explicaré.
Doncs si et deixo amb la millor manera possible, que és amb una mica d'humor.
Venga, un poquito cachoteo, que viene hoy. Dice, dice que uno que va a una entrevista de trabajo y le dice el entrevistador, empezará ganando 600 euros y más adelante le subiremos a 2000, y dice el otro, vale, ya vendremos adelante.
No lo había sentido mai aquest, eh.
Ay, que dice que me llamo, que claro, iba a cobrar menos.
Joaquín, a dormir un rato.
Crec que és hora de que comenceu el cap de setmana, ja, eh? Que us ho mereixeu.